siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Sí, tenim alguna cosa a les Balears, són platges, però en aquests moments no les poden gaudir, només en la imaginació. Això són coses del coronavirus. I aquí a l'equip de guàrdia vull intentar precisament dur-vos amb la imaginació a alguns llocs, com mos ha traslladat a la primera hora en Esteban Mercè, per exemple, no? O com mos ha traslladat també ara el periodista de viatges César Justel. Aquí seguim, a l'equip de guàrdia, i donam ara la benvinguda a un altre periodista. Avui m'ho acompanyen molts. Tomeu García, és director d'Economia de Mallorca. Benvingut a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies per comptar amb jo.
Com va, Tomeu? A on series tal dia com avui? Potser series a on estàs ara?
O potser estaria tal dia com avui, que vol dir, fa un any, o on seria si no hagués tot això?
Efectivament, a on seria si no hagués tot això?
Possiblement estaria a un lloc idíl·lic de Mallorca, molt a prop de la mà.
Veus, la mà a la mà. Jo crec que en aquests moments molts enyoram tocar la mà de prop. En Tomeu García l'han convidat perquè, com a director d'Economia de Mallorca, fa una cosa cada setmana, no sé si és cada setmana, Tomeu, però que mos envieu i recolliu ses 5 notícies positives en temps de coronavirus. Cansats estem de tanta fatalitat i de tantes males notícies, i vosaltres mos heu fet un paquet que el manco mos dona un poc de llum i d'esperança, aquestes 5 notícies positives en temps de coronavirus. Com se vos va acudir, Tomeu?
Pues mira, la veritat, a veure, nosaltres al nostre mitjà crec que duim un poc a dins l'ADN l'esperit aquest d'optimisme, de positivisme. Nosaltres vam néixer el 2015, quan encara pegaven les darreres coletazos de l'anterior crisi, i ens vam marcar com a objectiu pues, intentar transmetre, fer periodisme de qualitat, explicar la realitat, però també intentar destacar tot allò que fan de bo les empreses, els empresaris, els autònoms, i totes aquelles coses de bo que hi ha a l'actualitat econòmica. I quan se va donar l'esclafit d'aquesta crisi, ens vam veure absolutament desbordant nosaltres, i suposo que els altres mitjans, per una quantitat, un bombardeig de notícies i totes negatives, que ens vam marcar, bueno, enmig de tota aquesta marabunta hi ha de coses bones. I la veritat és que m'on arribàvem, però no els donàvem un protagonisme que tal vegada se mereixien, perquè és vera que s'estan destruint lloc de feina, és vera que hi ha molt de dubtes a continuïtat de les empreses, però també és vera que per primera vegada, jo crec, amb molt de temps, hi ha hagut una marea solidària, a més real, amb molt de dubtes per mig, per part de les empreses petites i grosses, perquè xerram de grans empreses nacionals, però també de petites i petits autònoms i petites associacions que fan coses. Jo crec que no s'havia donat mai això, i crec que està molt bé donar la volta, girar la realitat, i també quedem-nos amb allò de positiu. Diuen que les crisis també generen oportunitats, i generen oportunitats socials, és a dir, que de veure, de valorar a quin tipus de societat vivim. I s'està produint un moviment solidari espectacular en aquest moment, i que creiem que la gent havia de saber i havia de conèixer.
Sí, sí. I series capaç de destacar alguna notícia que t'hagi inspirat especialment?
Home, a veure, jo per, tal vegada per connexió pròpia, jo m'agrada molt destacar les notícies de producte local, de marques locals, a veure com els productors d'aquí s'estan intentant espavilar per fer coses noves. Però, per exemple, jo destacaria una que sé que de les darreres setmanes, perquè te faig una idea, la tercera notícia més llegida del diari, i ja és molt el que està dient, que és la notícia que Campes ha posat a fabricar aquestes pantalles facial protectores, i que no sé si s'hi han posat, però fa un dia que quan va sortir la notícia estan a l'espera d'un permisos per començar a fabricar sense les impressores 3D peces per fabricar respiradors. Uh-huh. Això te dona una idea també de que una empresa que fa sabates, com pot reconvertir la seva activitat per aportar un gran més a la seva societat. Però no sé, vull dir, tot el moviment que hi ha hagut per part dels bancs de crear sancions d'uns anys un mes per pago de crèdits al consum o les moratòries d'hipoteques, tot això ha generat molt d'interès perquè hi ha moltíssima gent que està afectada. O jo que sé, per exemple, la notícia que va sorgir fa pocs dies d'Habitissimo, que va dir, senyors, en un moment en què tothom està fent ERTEs, nosaltres no farem, no despedirem ni un treballador, no traurem ningú de fora, mantindrem els 200 i pico de treballadors que tenim en aquest moment, passi el que passi, perquè ja han fet un pla i seguirem endavant. Tot això t'inspira, i jo crec que tot això s'ha de comptar. I el que veiem també és que, evidentment, venen més els morts, les xifres de malalts, i això que evidentment és important, que jo no vull llevar la transcendència, però que també hi ha tota una altra realitat darrere que la gent hauria de conèixer i hauria de saber i valorar-la molt.
Uh-huh. També, per acabar, amb un parell de minutes, com veus la situació econòmica, sobretot a les Balears, com a director d'Economia de Mallorca?
Home, jo a curt termini la veig molt complicada. Vull dir, tal vegada fa unes setmanes no tant, però la veig molt complicada a nivell turístic. Evidentment, la temporada està perduda i costarà. Però també vull ser optimista i pensar, jo veig que tots els empresaris, sobretot els turístics, la majoria ja estan començant a fer feina de cara a 2021. Són realistes. Jo crec que el millor que poden tenir és empresaris realistes que tinguin un plan B, que tinguin un plan C, inclús un plan D. És a dir, que no dos dies ja m'haurà passat amb aquesta crisi, però jo crec que això ha servit per madurar molta gent i que ho passaran molt malament moltes empreses, però jo crec que ho sabrem, que mos costarà, sí. Però també un pensament que faig. Comença la hora, també, de que intentem explorar altres terrenys econòmics que no se basin només en el turisme. Costa, i no és una cosa que s'hagi de planificar en consiguem en 5 anys, però 10, 15, 20 anys vista, que és una resposta que es fa de fer. I que ara aquesta crisi ha certificat que realment no mos queda altre camí, que diversifica molt més.
I amb aquesta reflexió mos queda en Tomeu García, periodista i director d'Economia de Mallorca. Moltes gràcies per haver estat en aquest equip de Guàrdia de dijous.
Moltes gràcies a vosaltres i ànims i molta sort en la feina que feis.
Bona nit.
Bona nit.
Sovint semblava que caiem perquè no era pesant. Era com el vent, com l'aire, com el somni d'un amant que va creure que seríem durant molt de temps real. Però no tot i estimar-la, la lluna seguia dalt. La nit la portava sempre al seu món a l'atimai.
Miquel Àngel Barrios, benvingut un dia més a l'equip de Guàrdia.
Molt bona hora, moltes gràcies.
Com estàs? Avui xerrant de viatges i de processons.
Sí.
No sé si has anat a moltes processons o has fet molt de viatges. Què hi ha més en el teu currículum?
En el meu currículum hi ha molts més
vital,
viatges...
Vital, en el teu currículum vital.
Molt més viatges que processons d'una aposta tràgica. No pots imaginar.
Tu vas tenir una època en què els aeroports eren la teva segona casa o els hotels eren quasi la primera, no, Miquel Àngel?
Sí, bueno, una curta època de 15 anys viatjant a Amèrica cada mes. Sí, que sí, sí.
Estem, i de tot el que... Lo que has vist i has viscut, te quedaries, com demanava abans en César, en algun lloc especial, en algun país especial?
Ostres, a mi m'ha impactat... Clar, jo viatjava molt i repetia molt, no?, d'aquests 95 o 96 països que conec. A mi Singapur me va fascinar, Iran també me va fascinar, i Argentina i Mèxic. I després, clar... Cada lloc d'aquest on he estat t'endú una cosa. Japó el repetiria cada dia. Però, sobretot, els països també de Golf Persi, o Golf Aràbic, depèn de qui ho digui, Qatar, Oman, Yemen, Bahrain, me flipen, me xiflen.
Mira, només nomenar-los ja se mos escapa la imaginació i ja m'on hi aniríem disparats.
Sí, una gran època.
Però avui també te volíem convidar per xerrar d'una cosa un poc més propera, més casolana, no? Recuperar el teu llibre de les cuineres de Binissalem i poder parlar un poquet de cuina del moment i de la temporada i de les setmanes en les que estem. La gent que no conegui, que no te conegui, que no conegui el tema de les cuineres de Binissalem, quantes entrevistes, quant de temps te va dur anar casa per casa a les famílies, a les madones, perquè són cuineres principalment,
sí.
No? Quantes formen part del llibre?
Era que fos un recetari de cuina de tradició oral, que hi hagués 3-4... generacions, diríem, de lepres, de sa padrina, de sa repadrina, etc. Pues van ser quasi 2 anys i moltíssimes senyores, moltes anònimes que no volen sortir i que no vol que se les mencioni, moltes que un pic que se va publicar el llibre a dir, si hagués sabut que tragués un llibre, a lo millor sí que m'hagués agradat sortir, no? I moltes que al final convertíem sa preciositat de cuinar amb un confessionari, una cosa molt privada, molt íntima, on, ja saps que dins la cuina passen les millors coses de la casa, on m'ensenyaven a estimar, d'alguna manera, entre confessions i voler mostrar el que duien elles de dins. Ja sempre dic que la de cuinar és una manera extraordinària de dir t'estima la gent que t'envolta, fes plat preferit, pensar que és el que farem organitzar, no? I dur aquesta economia domèstica, de preveure que s'ha d'anar a comprar, que s'ha de cuinar, a aquell no li agrada això i tal, les tradicions, les festes, ara més que mai, que estan per Pasqua, no? Qui no ha anat a comprar això fa una setmana i el té preparat, no és ningú. Tot això me fascinava i contat en sabeu d'aquestes dones anònimes, que són les millors ministres d'economia que pugui tenir un món, ja n'hi te compte. Va ser una experiència vital, una de les més importants de la vida, de fet.
I de Miquel Àngel, algú que va conèixer el teu llibre, perquè de fet, si no vaig malament, fins i tot el va presentar, una d'aquestes presentacions que feies en el començament, és en Toni Tugores, periodista i escriptor. Benvingut a Equip de Guàrdia, Toni.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Vos podeu saludar, que no mos veiem cap d'estrès, però vos podeu saludar.
Toni, un plaer saludar. Mestre, Toni Tugores, va presentar les cuineres de Binissalem a Manacor, que seva, de fet.
Efectivament.
I jo li tinc un respecte veneracional gairebé des d'aquest memòria...
Com massa.
Des d'aquest memòria de la cuina mallorquina, que és una rapinyada antropològica, jo crec que és el més important que s'ha fet. Crec que era de l'any 5, més o menys, o de l'any 4.
Sí, 2005.
5, que és algo imprescindible, jo crec que n'hi ha d'haver una a cada casa.
És un elogi, pot ser un poc massa gran, però bé, està bé, venguent de tu, venguent d'un amic, pot ser seta.
Toni, ara Miquel Àngel també mos deia que la cuina ensenya a estimar. També és una expressió d'amor i d'estimació. Pensa el mateix?
Sí, totalment. A més, sense aquesta vessant de compartir de amb els estimats, la cuina perd moltíssim perquè se queda amb un acte purament nutricional. I les nostres mares, les nostres padrines, no només anaven a nutrir-nos, sinó que també és allò de que també passessin gust i de compartir la taula, no molta conversa, perquè no mos deixaven xerrar massa quan eren petits a la taula, però sí que sentíem les converses, i després de dinar o de sopar sí que hi havia sempre aquella conversa tan interessant.
Ara, no sé si vos passa, però en aquestes setmanes de confinament, a part de tutorials de mil coses o de vídeos de mil coses, lo que veig és que la gent torna a cuinar i que la cuina està també apropant a molta gent. Ho veus?
Sí, jo, hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Un dia que he sortit per anar de compra, érem cinc persones que estàvem esperant i quatre eren homes. Vol dir això que també aquesta crisi, que ens ha confinat a dins que nostra, ha obligat, de qualque manera, els homes a cercar, a donar una mà a tota la feina de la casa, i molts homes s'han decidit a cuinar. I jo crec que això també és molt important, que no només cuinar, sinó de compartir totes les feines de la casa, i aquesta és una de les més importants, sense dubte.
Sí,
i
perquè,
a
més,
Toni,
estic totalment d'acord, perquè jo faria un afegidor. No només això, sinó que aquest, el meu amo cuina, que se tradueix en fa una paella es diu menges, convertit a te'n vas a comprar amb una llista perquè has pensat menús. Jo crec que aquí està el triomf d'aquest tancament. Es poden economitzar, rendibilitzar, fer cuina de subsistència, que vos deixo un peu important. Aquest poden fer una cuina d'aprofitament i econòmica. Crec que és el bessó que s'ha obert durant aquest confinament. No és tot vistat torrat, sinó que anem a fer aprofitament de cada un dels plats que feim. A que no estigui sempre a compte que ma mare feia sopa i bollit i l'endemà tornaves a menjar sopa i ropa vieja, i l'endemà, si havia quedat carn, feien roles de carn en tomàtiga. I era un plat que s'estirava in eterno.
Mira, aquesta conversa m'ha agafat a un moment en què estic fent un article per una publicació que m'ha demanat una col·laboració, i el títol de la meva col·laboració és Cuina d'aprofitament i de resistència. I precisament és una incitació a aprofitar aquelles coses que tenim a dins no només dins la gelera, sinó també dins la conservadora, que tenim, que pareix que no acabem mai de consumir aquestes coses, i és treure aquests racons i convertir-ho en plats que siguin mengibles. I crec que això és important, saber aprofitar-ho absolutament tot. El que tu deies, desbollit, el brou desbollit servia per fer la sopa. De la can que quedava desbollit se'n feien roles, se'n poden fer croquetes, se'n poden fer mil coses. Tenim quatre patates i no sabem què n'hem de fer. Podem fer tantíssimes coses. Les patates donen tantes possibilitats de truites, de fins i tot aguiats sense carn. Que feien,
aguiat
pep. Vull dir, dona tantes i tantes possibilitats que en el poc que tenim, sense necessitat d'haver de sortir massa de compres, també és important aprofitar-ho tot.
Aquí a Binxalem, una de les madones m'ho contava quan vaig anar a prendre unes quantes receptes d'ella, m'ho va contar el de la guia Pep, i me deia que just havia acabat la guerra. Diu que li feia com il·lusió, perquè sa mare deia, avui d'aquest nen, diu, avui d'anar de guia Pep. Diu, i ho trobava tan gros, eren patates estofades, al final, és una guia fora carn, perquè no n'hi havia. I darrere cada una d'aquestes històries, si me l'has recordat ara, Toni, hi ha un bocí de la nostra història, també. Arceli, per mi que t'interromp cada vegada.
No. El problema és que no mos veiem, però estem justament, em feia moltes ganes que compartíssiu els micròfons avui Divetres Ràdio per parlar de cuina més enllà de les receptes i de les panades. En Toni xerrava de la cuina d'aprofitament, que entenc que és concepte d'aprofitament, i també de resistència. Per què, Toni, aquesta resistència?
Perquè se tractava de resistir, com ara aquesta cançó que s'ha posat tant de moda, que resistiré, no? Se tractava de resistir, així com fos. Els anys posteriors a la guerra civil espanyola, va ser pitjor. La gent passava més fam que durant la guerra, perquè hi havia un tancament, diríem, de fronteres que no se podia abastir la gent d'aquestes maneres. I aleshores és quan va florir molt l'enginy de la gent. De tal manera que tinc un llibre que és deliciós, que és receptes per a després d'una guerra, que on hi ha fins i tot una truita de patata sense ous ni patata. I un diu, com és possible això? Però sí, era possible. Era possible perquè d'allà on no hi havia aprofitaven fins i tot el blanc de les taronges, feien de patata, i un pot de farina, amb una mica d'espicis grogues que donés aquella impressió de que fos ou. Amb això se feia una pasta i amb això se feia una espècie de truita, no? que la imaginació no té límits i la possibilitat de resistència creix a mesura que creixen les dificultats, sense dubte.
Fixa't aquí a Binxalem, ja tinc dues anècdotes molt breus, un era d'una madona que quan xerraven de carn me deia que ella, els eriçons de terra rostit eren boníssims i que està prohibit fer el lot, si m'escoltau avui, però me deia que eren boníssims i ara dic, i no em menjau? Me deia, mira, és que eren millors que la porcella. Dic, i per què no em menjau? Diu, hombre, jo ara puc pagar la porcella. Clar, la necessitat enfront a el que un realment desitja, no? I l'altre és d'una madona que va morir ara fa poc, que una de les receptes que me va apuntar i vaig anar a aprendre de fer era una confitura de peres amb pastilles Juanola. I me diu que va bramar molt, i jo amb ella, perquè m'explicava que era la medicina que podia donar als seus fills perquè no tenia dobbes ni per pagar un metge, òbviament, i que ella feia una confitura de peres i li afegia pastilles Juanola. És molt bona, per cert, eh? I que quan un infant tenia tossina li donava una curada d'allò i que com la conhortava pensava que l'estava donant una medicina, un remei. O sigui que nosaltres sí que tenim aquest punt de privilegi, primer perquè no tenim guerra i segon perquè no tenim fam.
Clar. Clar, de totes maneres, aquests anys varen propiciar moltíssim imaginació de la gent. Una senyora de Felanitx me contava que va donar una recepta d'un reconstituent natural. Quan jo era nin, el reconstituent que se donava era ceragumil. Ceragumil era una cosa que se donava en els lots que anaven un poc magres i bé. Tot d'una va sortir la versió pobra del ceragumil. Va sortir aquella versió feta a base de blat i de cibada i d'això torrat i tal, de tal manera que en el final s'assemblava moltíssim i possiblement tingués aquesta força reconstituent, perquè tot el que hi havia era molt potent. Vull dir que s'imaginació banda no té límits i en situacions extremes encara se creix més.
Miquel Àngel Barrios, Toni Tugores, m'ha agradat molt tenir-vos compartint aquests minuts a l'equip de Guàrdia, Divetres Ràdio. Hem començat en les cuineres de Binissalem i hem passat per la memòria de la cuina de Mallorca. I el darrer llibre d'en Toni Tugores, que és aquesta cuina encara més econòmica, receptes fàcils per a temps difícils. i amb aquest, també amb aquesta idea d'aquesta cuina d'aprofitament i de resistència. Gràcies a tots dos per haver estat aquí i bona Setmana Santa.
Gràcies. Igualment. Gràcies a vosaltres.
Molts anys. Adéu, que tinguin millors.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El que la guapa Laila mira horroritzada és un forat al crani del que manen 0,83 centilitres per segon. Una quantitat considerable. Laila deixa caure la barra de ferro al terra i es dirigeix a la finestra per observar un cotxe de la Policia Nacional que aparca bruscament trepitjant quatre petúnies que creixien i es desenvolupaven a l'entrada de l'hotel, alienes a aquest drama.
Aquest diumenge a les 11 del matí, teatres. Amb l'emissió de la dramatització Laila en el parc, de Xavier Uritz. Test finalista del 6è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears a Margalida Grimalt i Albert Prat.
M'estic morint. Espantada, Laila corre cap a la porta. Una mirada abans de sortir que m'omple el cor d'agraïment. Sóc així, fàcil de satisfer. Morir no em sembla complicat.
Teatres, Laila en el parc, aquest diumenge, a les 11 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Otra estación del norte, otro sin ti en el andén, otra maleta mal hecha, tu nombre en un papel, otro reloj que no se mueve, el invierno lo paró, la primavera ya se huele, pero aquí siempre son las dos. Al partir miro mis manos, mi tiempo cabe aquí. Sé que no he de preguntarte si quieres venir. Titulares en las portadas que no quiero conocer. Pongo el mundo por almohada.
Jaume Anglada, mos agrada sentir-te cantar cada vespre en aquest equip de guàrdia. Benvingut.
Moltíssimes gràcies, jo també m'encanta cantar per vosaltres i dir-vos que som d'aquests artistes que no escolta gaire els seus treballs, sinó m'agrada cantar les cançons i tornar a escoltar aquesta veu de quasi m'atreveix que dir d'un jove, perquè aquest disc és de 2004 i avui ja estem a 2020. Uf, me du molt de records i me du a moments molt... Sí, és així. I me du a moments, d'altra canció de carretera, com en el 2004, pues, que jo també, com avui, estic cercant el meu joc com a cantautor.
Que bo. L'hem posat, l'hem triat, perquè avui estem xerrant de viatges, també de processons, però aquesta bé, mos ha inspirat més el viatge, no? N'has fet molts de viatges, Jaume, en la guitarra en sa mà?
Ah, sí. Gràcies a Déu, sí. Un dels meus somnis era pujar-me dins un avió amb una guitarra. Només era pujar-me una vegada, era facturar la meva guitarra una vegada. I des de l'any 95 ho estic fent cada setmana fins fa 4 setmanes enrere, no? I som molt feliç justament ahir, perdoneu les meves paraules, però deia, ostres, com ho he hecho de menos, com enyor, anar per els aeroports amb la meva guitarra, i que de vegades seguint te mira raro, no? I com va aquesta, amb aquesta guitarra, aquesta música, no? I ho enyor, demanar disculpes i demanar permís, molt educadament, en què la meva guitarra també tingui lloc en aquest avió, que va i bon va. I gràcies a Déu, amb la meva guitarra, Araceli, ha pogut conèixer molt de món, o sigui, gràcies a la meva guitarra, mai hagués pensat que pogués viatjar a dur la meva cançó a Nova York, o a Tel Aviv, o a Moscou, o Lisboa, i bueno, tots els llocs d'Espanya, gràcies a Déu. I això per jo és un regal, per jo la guitarra és el meu millor mitjà de transport que tinc. Sí, i falten rodes.
Ja, t'estava imaginant quan xerraves això a l'aeroport i dient és mia, no? És la guitarra, és mia.
No, sempre, la veritat és que mai he tingut tant de problemes com a lo millor un altre company sí que han tingut, no? Però sempre he anat en bona, sempre he intentat explicar que és el meu instrument. Crec que també, gràcies a Déu, he de dir que aquí a Mallorca, on vivim, mos coneixem quasi tots, no? I és vera que quan estàs molt freqüent viatjant, potser gent te respecta, no? I he de dir que, així com també de vegades se xerra malament, o jo he de xerrar bé. Gràcies a Déu, jo m'han tratat sempre molt bé. He tingut els meus moments, eh? M'haguessis vist una vegada a Stuttgart pegant grits. Allà hi nadie que hable espanyol o un poco de inglés aquí, o què? Però això ja te contaré un altre dia. Però
escolta
una cosa, després amb molta educació i molt de carinyo, la guitarra va venir en jo dalt, però bueno, va ser mal entès amb aquella companyia.
La vas recuperar. I de Jaume, aquests dies hem estat més de dos, hem fet trios, avui fins i tot farem un quarteto. A veure si la música que sents ara ja te recorda algú.
No te pinto bonita, no es porque yo no te quiera, que si te pinto igualita, igual son 8 que 80, que contigo nunca me salen las cuentas. De tanto quererte tanto, tanto más daño me harías, ni soy dueño de mis días, ni mi vida es lo que era, pero yo me moriría si te fueras. No puede ser que me dejes, que yo ya no pinte nada, y como un tonto de babas, te lloré por las esquinas.
Dic que Javier Ruibal és Premi Nacional de les Músiques Actuals, o que acaba de rebre el reconeixement del Premi Nacional de Cultura i el Goya a la millor cançó original. Es resumir massa els seus 35 anys de trajectòria, 12 discos propis i col·laboracions en centenars d'artistes. Una bona persona de qui tothom xerra bé i pràcticament el primer a participar en el Yo me quedo en casa festival. Javier Ruibal, bienvenido a IB3 Radio. Ara no sé si el tenim o no el tenim. Jaume, tu no el sents, no?
Jo, claro, Javier, don sí. Javier, buenas tardes, soy Jaime Araceli. Lo que pasa es que cuando ha entrado Javier yo me he quedado calladito y digo, ahora yo me quedo sentadito y le escucho a él todo el rato y yo me moriría si quitas a Ruibal de antena, como dice su canción. Yo me moriría si me quitas a Ruibal de antena ahora.
Querido, entonces, Jaime, qué bueno.
Vaya regalazo el poder estar contigo y con vosotros, aunque sea de esta manera. Menos mal que las ondas, ¿verdad? Menos mal que las ondas nos hace conectarnos. Bendita la telefonía, como canta Drexler, ¿verdad, Javier?
Claro que sí. El caso es comunicar.
Eso es.
Mira, no nos tocamos, pero nos hablamos, Javier. Estamos muy contentos de que participes en este equipo de guardia de IB3 Radio.
Yo también.
No sé si hoy hubieras estado en un lugar diferente al que estás ahora, Javier.
Tal día como hoy.
Si no hubiéramos tenido este confinamiento.
Pues no lo sé, probablemente estaría en el puerto de Santa María. Yo vivo en Madrid ahora, pero también me hubiera quedado por Madrid porque, bueno, yo ya todos los protocolos de Semana Santa y tal, ya los he vivido sobradamente y... Bueno, me es indiferente, ¿no? Un lugar que otro, pero... Pero bueno, ya sabes que nuestras costumbres están entre la tradición, el folclore y Dios sabe que pues son muy de procesiones y muy
Lo curioso es que de niños era maravilloso porque, claro, era como lo que más se parecía al verano. Una semana entera acostándote tarde, comiendo y viviendo en la calle todo el día. En fin, es una cosa muy... Para los niños es maravilloso. Y yo fui un niño que adoraba la Semana Santa por eso, ¿no?
Clar. Jo he de dir que en el començament d'aquest confinament, escoltar en Javier Ruibal en el Yo me quedo en casa festival, tumbada en la cama de mi habitación, escuchando, viéndote ahí en la tele, que ya tengo tele en el cuarto, escuchándote cantar, viendo que ahí estábamos conectadas más de 3.000 personas... Por un momento pensé, a ver si va a ser la música, ¿no?, la que nos cure del coronavirus. Nos habéis curado bastante todos estos días gracias a la música, Javier.
Bueno, yo siempre he pensado que la música es sanadora. Ahora en el confinamiento y cuando estamos libres, siempre es sanadora. Siempre te invita a alguna reflexión, alguna emoción. Lo mismo si te puedes soltar una lágrima que mover el esqueleto, ¿no? Es una cosa maravillosa la música. Sin música sería muy difícil que viviéramos, ¿no? Creo que hemos ayudado, nos hemos acompañado mutuamente. A mí también, indudablemente, me da la vida saber que hay tantas personas ahí enfrente. Pero bueno, no sé, mira, ahora, perdona que aproveche, pero resulta que el Ministerio no ha planeado ninguna ayuda, nada, no ha hecho previsión ninguna y ha dicho que ya lo hará cuando acabe y, sin embargo, hay otros sectores a los que se le está atendiendo. Muy bien, así que apelo desde aquí al ministro del ramo, a ver si toma cartas en el asunto y por lo menos hace lo que han hecho en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, que hagan algo y que nos tengan en cuenta, porque se les hace miel en la boca diciendo que hay que ver lo buenos que somos, que qué generosos los artistas, tal y cual, pero aquí hay miles, cientos de miles de personas que trabajan en esto, no solamente los creativos, sino también todas las infraestructuras, y estamos francamente preocupados, ¿no? Pero bueno, sí, es bonito hacer lo que hacemos porque para nosotros es un placer, indudablemente, y tenemos una profesión muy privilegiada, ¿no?
Pero ahora, a raíz de lo que dices, también leía un comentario, no sé en qué red social, ¿no?, donde decía, bueno, recordad cuando todo esto acabe que esta música que nos regaláis gratis ahora, claro, es el esfuerzo de trabajo de mucha gente y de un colectivo importante, ¿no? Entonces llenemos después los teatros y sus conciertos.
¿Puedo leerte también una canción que he escrito acerca de esto?
Por favor.
Se llama Soy ese que te he cantado. Por fin pasó la tormenta, a la calle todo el mundo, el miedo y la compasión, el dolor y la emoción se nos borró en un segundo. Y de cabeza al consumo, con las ganas que tenías, la casa por la ventana porque a ti te da la gana y a vivir que son dos días. ¿Y por qué no? Tú mereces eso, más, eso y más, como cualquiera. Del dolor que Dios se encargue, tú no dejes que te amargue y a gastar como una fiera. La vida sigue adelante, la bolsa sube implacable, repunta la economía, mientras se hundía la mía, por favor, échame un cable. Anda, cómprate una entrada y a la tele que le den. Ven por tu madre al concierto. Emoción y carcajada por unos euros de nada y siempre estamos abiertos. Soy ese que te cantaba en aquellos días grises. Con muchos emoticones me pedías más canciones y te brindaba unos bises. No te llenan la cazuela, el verso y la melodía. El futuro estaba incierto, me quedé sin un concierto y no perdí la alegría. La copla la vendo al peso en una web de remates. En la última rebaja me tuve que dar de baja del móvil y de pilates. Soy un bien, según se mire, de consumo. Y la verdad, no es ninguna chuchería. Perdóname la osadía, yo te ofrezco calidad. Pero cómprame una entrada y a la tele que le den. Ven por tu madre al concierto, emoción y carcajada. Por unos euros de nada y siempre estamos abiertos. Habrá que atarse los machos y abrocharse el cinturón para que al rico le sobre, el pobre sea más pobre y yo aquí con mi canción. El dinero no se muda a las manos del de abajo. Que este virus no nos calle. Habrá que tomar la calle y mandarlos al... Pero cómprame una entrada y a la tele que le den. Ven con tu madre al concierto, emoción y carcajada. Por unos euros de nada y siempre estamos abiertos.
Maravilloso, Javier. Jaume, no. Te deis esperables.
Me sumo, aplaudo y me sumo a las primeras palabras que ha dicho Javier, de la forma que lo ha contado, y luego aplaudo de la forma que ha resumido lo que es el trabajo del artista, y no solamente del artista, como dice él, del creador, sino de todos los que trabajan y hacen que podamos trabajar. Y es verdad, se han olvidado de nosotros, pero es verdad que es uno de los primeros que utilizan para luego incluso colocar canciones bandera y utilizar las frases de esas hermosas canciones para hacer las suyas, para hacer las suyas, y no les tocan, no les tocan. ¿Y sabes una cosa? Hay una cosa que tienen clara. ¿Sabes qué pasa? Que saben que siempre habrá un cantautor. Ahora mismo hay alguien escribiendo una canción y eso no nos la va a quitar nadie. O alguien creando teatro, o alguien intentando imaginar, o alguien pintando. Es que ahora mismo hay alguien creando y eso mueve el mundo y merece tanto la pena, y nuestros políticos tienen claro que eso va a estar siempre, incluso por encima de ellos. Pues aplaudo tu canción y tus palabras, Javier.
Gracias, muchas gracias. Yo lo que quería era, bueno, hacer un poco de hincapié en esto sin ánimos de daros la brasa, ¿no? Pero bueno, es que hoy ha habido mucho malestar en la red.
¿Cuándo has dado tú la brasa?
No, en estos asuntos, digo.
Esa hermosa letra, le faltaba ese ritmito de tu mano derecha maravillosa, hombre.
Es que todavía no tiene música, pero si no, lo hubiera cantado.
Pero nos robaste el carajo, yo estaba a punto de decirlo, ¿no?
Claro, nos... pero bueno, no quería ser, discreto. Y bueno, pues nada, que muchas gracias, estoy encantado. Esto también me acompaña, también me saca de la monotonía del encierro. Y es un gusto hablar con vosotros, que os conozco desde hace tantos años y que... Bueno, aunque no nos veamos mucho, os quiero mucho, la verdad.
Oh, Javier, tú no sabes lo que te quiero y te admiro y te aprecio. Tú no sabes en la distancia lo que realmente un músico, seguramente sí lo sabes porque lo habrás vivido y lo habrás sentido. Hoy no sé lo que recibes, ¿no? Que seguramente admiras y muchos artistas, pero viéndote de lejos y luego tener la oportunidad de verte de cerca, no sabes la humildad y regalo que me has dado cada vez que te he visto. Desde el primer día que te conocí, comiendo un día con, o cenando un día con Maribel, con David Broza y con Juanjo Arcibial de Madrid, cuando se preparaba aquel maravilloso disco de Isla Mujeres, yo ya te conocía un poquito antes, pero ahí fue el principio de conocerte. Recuerdo que tuvimos una cena, igual tú no te acuerdas, pero yo no me la puedo quitar.
Sí me acuerdo perfecto.
Imagínate un chiquillo, yo tenía 22 años, 23 años.
Tú pues sigues siendo y serás siempre un chiquillo. Porque, tío, ¿cómo estás, macho? ¡Qué envidia! ¿Cómo estás?
Es que, ¿sabes qué pasa? Lo del pelo hace mucho.
Donde se pongan los guapos, que se quiten los feos, tío. Y ahí ganaste por goleada.
No creo. Y entonces, en aquella noche con Maribel, con Juanjo, y aprendí tanto. Y rompí una barrera hermosísima y empecé a entender y a conocer bien lo que es un artista, porque, bueno, Maribel la admiro muchísimo, incluso yo por mi faceta rockero, Javier, la gente me dice...
Maribel es martirio, para que lo sepa la audiencia.
Sí, perdona. Sí. Entonces, la gente, les digo, me encanta Martirio. Yo en el coche, cuando es verdad que escucho mucha música rock, americana y tal, pero cuando me encierro en mí, lo que busco es la raíz, aunque esté al sur del sur, y te busco a ti, y busco a Martirio, y busco a Paco de Lucía, y busco a esos artistas, busco a Miguel que también estaba, Miguel Ríos, que también estaba en ese disco de...
Sí, Iba, es una...
Entonces, bueno, ese regalo que a mí me dio la música y la vida, de poder algún día, desde un principio, apretar tu mano, eso es un regalo para mí. Y además, eres el único artista, tú y Tom Waits, que aparece... de como nombre en algunas de mis canciones. O sea que...
Sí, es verdad, me citaste en una canción hablando del Puerto de Santa María y de tus navegaciones.
La última vez que te vi en directo en la FNAC también, me fui a casa e intenté escribir una canción como lo haría Javier Ruibal. Y ahí la hice, sí, Dios mío. Ya te la enviaré.
Qué gusto, gracias. Te agradezco yo a ti, hombre, claro.
Javier, hoy hablábamos, como te decía, de viajes y de procesiones. Teníamos ganas de viajar contigo a tu tierra, de viajar contigo con tu música. Vamos a ver qué lugares, si hay algún lugar que te haya inspirado especialmente. Vamos a escuchar un momentito esa Perla de la Medina.
Fins demà! fijada al castri, tu no exigiria nel ràssic en la nit d'aquí demà ho espila el guany el harir o el llaixi la quijadilla ai, 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 ai. Ujale fa que la natura divina deixarà i a dir calima o guajeda o artificació.
Javier, ¿hay algún lugar maravilloso que te haya inspirado más que otro, que te haya inspirado tus canciones?
Bueno, oyendo esta canción, pues fíjate, cualquier rincón de Andalucía donde quede la huella de lo que fue el Al-Ándalus, que luego dio lugar a todo Marruecos, Argelia, Túnez, en fin, y parte de Mauritania, todo el norte de África, en realidad son los andaluces expulsados. Cuando yo he ido a esos lugares, cuando tuve la suerte de estar en Argel o en Marrakech, en Essaouira, incluso más allá, en Alejandría y en el Cairo. Ahí siento que hay algo que tira de mí, bueno, un hilo que me une con todo ese tiempo y que me hace, me da mucho, mucho placer. Lugares maravillosos. Mira, yo, si te digo que uno de los lugares más bonitos que a mí más me llenaron, porque también fue un momento muy especial de mi vida, fue en la Cala Macarelleta, en Menorca.
Ah, mira, sí.
Y es un lugar de ensueño, no sé si habrá cambiado, porque yo tenía entonces 20, 21 años en canal, y entonces las cosas son muy especiales, pero era maravilloso. Y ahí también yo empezaba a ser músico, y empezaba a sentirme muy 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 cerca de la naturaleza. Y en fin, cada lugar te da una cosa. Las playas del Estrecho en Cádiz a mí me transportan a un mundo de fantasía. La propia ciudad de Cádiz, vista desde el puerto de Santa María, desde la playa de la Puntilla, que era donde yo pasé todos los veranos de mi infancia, quedaba ahí enfrente como si fuera una Venecia maravillosa, o una isla que estuviera ahí, a la que ir y conquistar algún día, ¿no? Todas esas, todo ese mundo de viajes tan maravilloso que tiene la fantasía, ¿no? Cuando uno le da cuerda, pues son los que me hicieron a mí ahora ser músico y contemplar las ciudades y los lugares con un estado de ánimo más sensible y más no sé, ¿no? Un poquito más adulto, ¿no? En fin, más uh-huh. maduro.
Mira, entonces quería quedarme un poquito en Cádiz y quería presentaros al cuarto en escena de hoy, que es Pablo Mariñas. Él es cocinero, es gaditano y nos habla desde Cádiz. Pablo, bienvenido.
Hombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo.
Saludos a todos. Un placer saludar a tanta eminencia.
Tenemos que hablar a cuatro, no nos vemos, esperemos que salga bien, pero Pablo Mariñas ha estado bastante tiempo en Mallorca, se ha vuelto a su tierra, a Cádiz, ha puesto en marcha pues su propio concepto gastronómico que se llama Gastrológico, y queríamos saber que nos dierais hambre. Pablo, empieza tú y a ver si nos entra el hambre. ¿Qué podríamos cocinar en esta época de Semana Santa?
Hombre, bueno, no sé, yo creo que muy típico de Cádiz son los garbanzos con acelga, es muy tradicional en esta época. Yo creo que no puede faltar los garbanzos con bacalao, si nos queremos poner un poco más, que queremos tomar pescado. Y ya así más moderno, pues tiraría a lo mejor para las tortillas o tortillitas de bacalao, que se hacen ahora mucho. Y postre, pues los roscos de Semana Santa típicos de Cádiz, yo creo que es lo que... La tradicionalidad es lo que marca, creo.
Uh-huh. ¿Os entra el hambre, Javier?
¿Vos? Bueno, yo hubiera aportado ya los garbanzos con langostinos, que ya...
También.
Hombre, tiene otro presupuesto, pero son maravillosos, la verdad.
Sí.
Pero qué ricura todo lo que has dicho, ¿verdad?
Sí, nosotros ahora estamos haciendo... Bueno, hemos empezado en Católico, evidentemente estamos parados, como todo el mundo.
Ya, claro.
Pero bueno, no hemos querido quedarnos parados y hemos abierto un canal de YouTube y estamos un poco enseñando cocina de resistencia a la gente que nos quiera ver y un poco que se organicen semanalmente en un menú nutritivo, barato y que les obligue de alguna manera a ir solo una vez a la compra a la semana. Para así,
¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Disculpa que te interrumpa, ¿cómo se llama? El canal.
El canal Gastrológico, sí. Con acento al lado.
Gastrológico, muy bien.
Sí, y también pues tenemos tenemos un link de Instagram que se llama Gastrológico Food Lab, que es donde anunciamos pues todas las acciones que hacemos ahora mismo, y evidentemente pues son solidarias, y la nuestra labor es hacer lo mismo que hacemos allí en Gastrológico, que es un espacio multidisciplinar que tiene como hilo conductor la comida y la bebida, y se realiza un amplio abanico de eventos en el que se hacen talleres de cocina, se hace team building para empresas, reuniones de empresas, reuniones privadas, almuerzos, cenas temáticas. Se hace entonces ese, ese abanico de darle un poquito, traerme todo lo que he aprendido de mi bagaje fuera de Cádiz desde que salí de la escuela, traérmelo ahora a mi tierra, el conocimiento, e intentar aportar y tallar ese diamante que tenemos, tallarlo en vez de darle martillazos y de hacerle un pequeño talladito y aportar algo que dé un poco valor a la marca Cádiz diferente.
¿Tú estudiaste en la escuela de hostelería entonces?
Yo estudié en la escuela de hostelería Fernando Quiñones, sí. Ah, cuando estaba en Barcárcel, cuando estaba en
Caleta. Barcárcel, claro.
Que era espectacular.
Sí, sí, sí. Desde luego.
Estudié enfrente de la Caleta, yo para mí.
Qué privilegio.
Ya.
Por Tendremos que compartir esos garbanzos con bacalao y con langostinos que nos ha entrado el hambre. Pablo Mariñas, nos ha encantado tenerte este ratito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y
un abrazo bien grande.
Y Pablo, enhorabuena. Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Y saludos para todos.
Pues saludo.
Javier, últimos minutitos. ¿Cómo vamos de proyectos? ¿Dónde te encontraremos? ¿Dónde nos cantarás cuando todo esto se levante?
Donde me abran una puerta y pongan un micro, yo no sé cómo decirte, yo estoy deseoso, ¿no?, de volver al escenario. Además, mira, una de las cosas buenas que tengo es que el confinamiento me ha dado dos cosas. Primero, ando un promedio de 6-7 kilómetros en casa cada día, como los presos, y hago ejercicio y estoy escribiendo mientras camino con el teléfono móvil, voy escribiendo ahí cosas que, por ejemplo, esa canción que os he leído, pues está escrita así, andando, ¿no? Entonces han pasado cosas muy muy curiosas y estoy bastante productivo. Extrañamente, he decidido que en lugar de dejarme llevar por toda la emotividad tan profunda y tan grande que tenemos en estos días, dije, no, yo tengo que tirar para adelante, porque luego hay que salir y hay que contarle a la gente que uno ha estado activo, y en eso estoy. Así que donde me pongan un micro y me digan, ¿dónde va a estar la gente ahí? Venga, pues yo miro para allá y canto.
Pues Javier, ahí estaremos muy atentos, ya se nos va el tiempo. Estoy muy agradecida que hayas estado compartiendo
igualmente
con Jaume y conmigo este equipo de guardia. Un abrazo bien fuerte.
Queridos míos, un beso grande, bueno, y muchos abrazos a cuenta. Ya nos los daremos personalmente, ¿eh?
Ahí.
Un abrazo enorme, amigo mío.
No pares, que te necesitamos. Te necesitamos de la manera que lo haces.
Os quiero mucho y lo digo de verdad, no lo digo por...
Igualmente.
Os quiero mucho.
Adiós.
Adiós.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
De res minuts d'aquest equip de guàrdia, que ha estat un plaer poder compartir amb tanta gent magnífica, s'epíleg, sa reflexió, li deixam en els darrers minuts en Miquel Àngel Palleres. Nosaltres mos tornem a escoltar en directe demà a les 8. Gràcies a tots.
En una encuesta rápida entre los pocos amigos que me quedan en redes sociales, he podido comprobar cómo más de la mitad de ellos tenían previsto salir de las islas estos días para hacer un pequeño viaje a destinos relativamente cercanos como Venecia, Londres, Egipto o Barcelona. Ninguno de ellos, por desgracia, va a poder moverse de su casa. Aprovecharán para leer libros, hacer crespace y, los más atrevidos, mirar documentales en el canal Viajar, para ponerse un poco los dientes largos. Pero podemos planificar nuestro próximo viaje usando la tecnología que Google Maps nos ofrece y sin movernos del salón de casa. Y hacerlo en lugares del mundo poco habituales, escapando de posibles masificaciones turísticas. Así, por ejemplo, uno puede planificarse la ruta para ir de Ostia, en Italia, a Pilotes, en Jaén. Un Ostia-Pilotes se hace en poco menos de 22 horas en coche. o puede moverse de la población alemana de repente a la vecina ciudad de Cagar, con K, en un plis. Ir de repente a cagar en coche le va a durar unos 20 minutos. Si no le importa pasar algunas horas metidas en un avión, puede ir de Oslo, capital de Noruega, al pequeño núcleo urbano de Edicho, en Florida, Estados Unidos. 15 horas para un Oslo Edicho. Si es más de largas rutas a pie, como el Camino de Santiago, puede ir caminando de la población escocesa de Aporta a la pintoresca ciudad italiana de Baco. Hacer un Aporta-Baco le llevará seguro un mes. Aunque sin duda, la ruta que más me apetece hacer ahora mismo con mis amigos David, Amparo, Patricia y Luis es la que separa mi casa del bar de mi amigo Matías, que está a menos de 5 minutos.